COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. Dimarts avui ja, 9 de gener del 2018, i on és d'ara? Ara, amb 4 graus a la ciutat de Lleida avui, plena de coberta de boira, almenys a la plana de Lleida, a les 8 del matí, amb temperatures que oscil·laven entre el 0 i el 1 grau positiu. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, amb l'Agència Estatal de Meteorologia, amb l'Anna Borrell. També el que farem és posar-nos al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estaran amb nosaltres un grup de música de Lleida, són els Coers, fan reggae, i estan aquí amb nosaltres, avui estaran aquí amb nosaltres, que per cert vindran a fer música en directe, a més aquí, eh? Però vindran per dos motius, un perquè ens presenten el seu nou treball discogràfic, que és el primer, i després perquè divendres, a partir de les 10 de la nit, estaran al Cafè del Teatre. Són els Coers, i parlarem amb ells perquè ens expliquin doncs què ens proposen. Parlarem de barris amb el Cosme García i amb el Joan Bellmunt. Doncs anirem directes cap a la una buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles, com cada dia. A partir de la una, doncs ja ho saps, obrim la Nacional 240, perquè estem a dimarts. Fem la recepta, parlem de cuina i també parlem de moda, amb el vestidor i amb la Leida Martí. I a partir de 2:15, torna la tertúlia dels polítics, que estava fent repàs. Ara ja m'he desfet dels calendaris del 2017 que tenia per aquí a sobre de l'estudi, però la tertúlia dels polítics la vam deixar de fer quan va començar la campanya electoral, dues setmanes abans de les eleccions, que van ser el 20 de desembre. Per tant, des de la setmana dels ponts, per entendre'ns, des d'aquella setmana que no tenim tertúlia dels polítics, per tant, un mes després, tornen els polítics a 2:15. 4 graus, hores d'ara. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc a poquet van obrint-se grans clarianes cap a les comarques de Lleida, amb unes temperatures avui sense canvis, tot i que baixaran més al Pirineu. Hi haurà màximes de 10 graus a Lleida i a Balaguer, de 9 graus a Tàrrega, 8 a la Seu d'Urgell i 4 graus a Viella. El vent continuarà fluix i variable. Demà tindrem un cel amb intervals de núvols i a última hora esperem precipitacions i ruixats al Pirineu, que no descartem també de manera més ocasional a la resta del territori. La cota de neu continuarà a 1.200 metres. Les temperatures variaran poc, tot i que la mínima pujarà una miqueta a la meitat sud. S'esperen, però, glaçades també a la meitat nord, febles en general, més intenses al Pirineu, amb mínimes de 1 grau a Lleida i a Tàrrega, 0 a Balaguer, 3 sota 0 a Viella i 5 graus negatius aquesta nit a la Seu d'Urgell. El vent continuarà fluix i variar. També.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. I sí que és la sintonia d'esports, perquè avui vull començar parlant d'esports, perquè ja saps que avui hi ha el partit de tornada. Atlético de Madrid, Lleida Esportiu, dels vuitens de final de la Copa del Rei, partit d'anada disputat la setmana passada, dimecres, dia 3, al Camp d'Esports, amb un Camp d'Esports que va fregar els 12.700 assistents, en el que Lleida, malauradament, i crec que de manera injusta, ho vam dir ahir a la radiografia, doncs va aconseguir un resultat negatiu de 0 a 4. Avui, cap al Wanda Metropolitano, el camp de l'Atlético de Madrid, a partir de les 7 de la tarda, ho podràs escoltar i viure-ho a través de COPE, a través de les aplicacions de COPE i a través de la web de COPE, cope.es. Per tant, pots escoltar el partit a cope.es o a les aplicacions de COPE per seguir vivint aquesta proesa del Lleida Esportiu. Prop de 400 són els aficionats que viatgen i que estan viatjant i que han viatjat cap a Madrid per veure aquest partit. El pots seguir, ja saps, a les aplicacions de COPE i a la web cope.es.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Demanen 6 anys de presó a un home acusat de convèncer una nana de Lleida de 9 anys perquè li enviés fotografies nua. Els fets van tenir lloc el 2015, quan la mare de la menor va descobrir les imatges i la fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte de corrupció de menors. Dos detinguts per amenaçar amb un ganivet el treballador d'una benzinera de l'A2 a Vilassana. Els Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu ahir per localitzar els atracadors i els van enxampar una hora més tard a Lleida. Detingut un jove per ferir un altre al coll amb una copa de vidre durant una baralla a Lleida. Els fets van tenir lloc a la nit de Reis en una discoteca del centre de la ciutat. Això ja ho vam dir, perquè també per Nadal va haver dues ferides per arma blanca també a l'Avinguda de les Garrigues, també a altes hores de la matinada, a la sortida d'una discoteca. Caram, però que no hem de sortir per passar-nos-ho bé, sisplau. Així hem d'acabar la festa. I recordo que el gerent de la Unió Esportiva Lleida va perdre la vida per la ferida d'una copa també trencada al coll. Per tant, no és que sigui un tema baladí. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat demana a la Paeria un procediment sancionador per no facilitar informació econòmica sobre el servei d'aigua. L'organisme sol·licita que s'incoï aquest procediment al responsable municipal que no va facilitar la documentació que havia reclamat el Comú de Lleida. Anem cap a comarques. L'alcalde de Cervera anuncia que no es presentarà el 2019 perquè el PDeCAT no li ha confiat responsabilitats de país. Ramon Royes diu que la política ja no el fa feliç i lamenta la indiferència del seu partit, que l'ha portat moltes vegades a sentir-se sol i sense escalf de la gent. Boitaüll rep més de 22.000 esquiadors entre Nadal i Reis i tanca les festes amb una ocupació superior al 90%. Per la seva part, les estacions de ferrocarrils de la Generalitat, la Molina, Vall de Núria, Portainer, Espot i Valter 2000 han rebut durant les festes nadalenques més de 172.000 visitants. I el Museu de l'Aigua de Lleida ha rebut 11.500 persones durant el 2017, un 5% més que l'any anterior. Ara sí, parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs ja ho hem explicat abans, avui el Lleida visita l'Atlético de Madrid al Wanda Metropolitano en la tornada dels vuitens de final a partir de 8:15 del vespre, amb la màxima ambició però conscient que el resultat d'anada ho complica tot molt, és 0-4. Simeone dona descans a 8 de les seves figures, però en canvi el Lleida Esportiu doncs premia a tots els que van treballar al partit d'anada. A 8:15, ho podràs escoltar a través de les aplicacions mòbils de COPE i a través de la plana web cope.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Amb Mari Carmen Salvador, ja sabeu que fem memòria cada dia. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tal dia com avui, fa 25 anys, un 9 de gener de l'any 93. Què va passar?
Sí.
Què deien?
La Conselleria d'Indústria i Energia de la Generalitat va projectar la construcció d'una planta de producció d'electricitat, calor i fred a través del sistema de cogeneració al polígon industrial de Lleida. El Segre produiria la seva pròpia energia elèctrica. La inversió estimada era d'uns 2.000 milions de pessetes. Aquest projecte interessava molt a la Sant Miquel, a la Copaga, Vallcompanys, Indulleida. Recordem que la cogeneració no danya el medi ambient i era de lo que es tractava, lo que buscaven. També es va detectar aluminosis en 146 vivendes privades del Segrià. I es va detectar a Lleida, en aquells moments, moltes vivendes, també privades, amb aluminosis, i no hi va haver queixes a la resta de comarques de Lleida. Per tant, a Lleida sí, algunes comarques també, però de d'altres no va haver queixes en aquest aspecte. Les tarifes del pàrquing es van augmentar un 15%, va pujar a 135 pessetes l'hora al pàrquing.
Caram.
El primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya a Lleida, Ramon Vilalta, anunciava la constitució del Comitè Electoral de Lleida com a preparació de les eleccions generals que es farien l'any 93, l'any en què estem ara recordant. Uh-huh. En aquells moments, segons el diputat socialista al Congrés per Lleida, Pep Mòdol, Lleida tenia expectatives reials de creixement a tots els nivells. També el grup municipal de Convergència i Unió a la Paeria va al·legar contra el pressupost d'inversions de la Paeria. Demanava la creació de l'oficina de rehabilitació del casc antic de Lleida i enllaçar Doctora Castells amb la carretera nacional 2. El cap de l'oposició, Josep Varela, va manifestar que el gabinet de l'alcaldia s'havia reunit a la meitat. Per tant, no estava la cosa molt clara, que tothom no havia estat present en aquest gabinet.
Tot costa, les infraestructures, de tirar-les en van. Tot costa.
Tot costa. El Pla d'Urgell volia eliminar els seus abocadors incontrolats. El Consell Comarcal rebria 14 milions de subvenció de la Generalitat. Es projectava realitzar estudis geològics del terreny.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
¿Plan de chicas? Te proponemos uno. Vamos de rebajas. Quedas con tus mejores amigas. Os pone al día una experta en trucos de maquillaje. Después un selfie en el probador con los abrigos que tienen un descuento genial. Y termináis compartiendo un pastel de limón. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
No em diguis que el que estàs escoltant no et sona bé, perquè m'enganyes segur, eh? A més, ara et donaré una bona notícia, i és que saps perfectament la gràcia que em fa, la debilitat que tinc per recomanar-te que vagis a veure sempre música en directe, que vagis a viure música en directe, perquè la música en directe no només s'escolta, no només es veu, sinó que es viu. Doncs aquesta que estàs escoltant, t'ho poso molt fàcil, perquè estan aquí a Lleida aquest mateix divendres, al Cafè del Teatre, a les 10 de la nit. A més, són de casa. Són els Coers, i estan avui aquí amb nosaltres. Jo te'ls presento, perquè tenim quasi tots els Coers aquí, eh? Els tenim aquí a l'estudi. Està amb nosaltres el Pau. Pau, què tal? Bon dia.
Molt bé, com va això?
El Guille. Guille, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
El Vicent. Vicent, bon dia. El Kelvin. Kelvin,
bon dia.
Bon dia. I el Kelly. Kelly, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Per cert, què? El Kelly és aquest que canta, oi?
Sí, 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 sóc jo.
Ja sé que t'has escoltat mil vegades, però de tant en quant posar la ràdio o posar el YouTube i escoltar un tema vostre i dir, caram, som nosaltres, sóc jo el que canto. No et fa estrany, encara?
Bueno, potser me fa més estrany quan me sento per la ràdio, però al YouTube i així les xarxes no mos acostumem a escoltar-nos, uh-huh, perquè mos raiem, no. Però així quan sonem per la ràdio sí que dona més gust.
Escolta, vosaltres us veu crear com a Coers l'any 2014, a final d'any, el tercer trimestre, per entendre'ns, el quart trimestre del 2014, per fer-ho així ja escolar. I a l'any 2016 vau treure un EP que es portava per títol Unit in Diversity, i ha sigut aquest 2017 que heu presentat a final d'any el Unbroken, que és el vostre primer treball discogràfic. Però que, en canvi, sobre l'escenari fa dies que us hi passegeu. De fet, veu néixer ja. Coers veu néixer per estar sobre l'escenari.
Sí, bueno, nosaltres al principi no havíem tret cap material. De fet, vam començar tocant, i ens vam estrenar com a grup tocant i no presentant cap tipus de música per plataformes digitals, no? Uh-huh. Jo crec que Coers també la base forta és això, no? L'energia en directe que tenim, i bueno, i per fi, després de molt, molt curro i molt treball, pues, hem tret aquest disco que és com el final de totes les hores que hem passat a l'estudi durant gairebé un any.
Mm-hmm. Bueno, és el final o l'inici, depèn de com tu miris, perquè entenc que ara també, o sigui, vosaltres seguireu fent el que fèieu, que és pujar a l'escenari i gaudir sobre de l'escenari fent música, però ara hi ha un disc a sota el braç, que mm-hmm, també és com una carta de presentació que et permet, doncs, anar a d'altres llocs, oi?
Home, és important, sempre tindre un disc és important, perquè hi ha molta gent que abans de portar-te en un lloc et vols sentir. Uh-huh. I amb un disc també pots dir moltes coses. Jo crec que aquest disc que hem fet és un disc que diu moltes coses.
Anem a aprofundir en la vostra proposta musical, perquè vosaltres feu un reggae, i feu reggae en català, en castellà i en anglès.
Sí, bueno, a veure, al disco hi han 11 cançons, 5 d'elles són en anglès, 6 d'elles són en anglès i 5 en català, si no m'equivoco.
Al revés, crec.
No, no, sí, 5 en català i 6 en anglès. I sí que teníem la idea de... Alguna cançó la teníem escrita ja i la teníem ja mig produïda per ficar-la al disc en castellà. Però al final, per coses de logística o de, bueno, de possibilitats, no vam... Al final vam decidir ficar les que hi ha ara al disco. I sí, com que som conscients de que hi ha una gran part del públic que ens escolta, que és gent de Catalunya i gent que parla el català, quina millor manera que comunicar-nos amb ells que fent cançons amb... Mm-hmm. En català.
Clar, jo us deia el matí quan preparava una entrevista, dic, fer reggae en català, Vicent, és difícil? No, en principi no ho ha de ser perquè és la teva llengua materna, però no sé si hi ha com truquets a l'hora de fer les lletres, que enquadrin...
Sí, bueno, a veure, és el que et deia, es coneix una mica el flow o la mètrica que se mou en aquests estils, i intentar-ho portar-ho al teu terreny, no? Si tu parles en català i veus que la manera potser de dir les coses ha de ser amb unes paraules o no amb unes altres perquè semblin més del rotllo o no, pues poc a poc ho vas veient, i llavors sí que és interessant veure que és possible, a mesura que ho vas provant, que és possible fer reggae en català de la mateixa manera que podem escoltar reggae en molts altres idiomes.
No, sí, ara els escoltarem, perquè a més han vingut armats, eh? O sigui, ara hem escoltat la cançó del disc, però ara per acabar l'entrevista l'escoltarem aquí en directe. A més, ja us faré un vídeo perquè vegueu que bé que ho apanyen tot plegat. Vicent, escolta, tu fas lletres en català. A part, sí, del Guille també en fa...
Bueno, jo amb la part en anglès.
En anglès, ah, sí. En anglès. I Kelly... Tu també les fas en anglès.
Sí, alguna coseta.
I després la música, us hi poseu tots i vinga.
Exacte.
Què és primer, la melodia o la lletra?
La melodia. Bueno, a ver, cuando llegamos al local, pues... Se inspira el guitarrista, el Guille o el Héctor o alguien que tiene una idea en la cabeza y pues ahí empezamos a poner uno, cada uno de nuestra parte, lo que va saliendo cada uno. Y se graba y se trabaja bien en casa. La melodía que hemos sacado ya ahí ya nos guía, bueno, al cantante qué letra tiene que escribir, la sensación de la canción, cómo tiene que ir, cómo tiene que ir todo.
Claro, es que
pues
es
así, así,
claro.
Así trabajamos cada tema, pues es como, no sé cómo decirlo, espiritual, es muy, es algo muy 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 espiritual, la verdad. Uh-huh.
Vosaltres, de fet, vosaltres vau començar a entrar fort al tema de les xarxes socials, el tema d'internet, YouTube, Facebook, suposo, Twitter i tot el tema de xarxes socials. Per cert, teniu plana web?
Sí.
Sí, sí, sí.
La diem?
Sí, la pàgina web és coersreggaeband.com.
Val, coers amb K, eh?
Sí, allí és on també se pot trobar els links de les entrades de cada concert de presentació, la informació sobre la banda, els links de YouTube, Spotify, el contacte, tot. Mm-hmm.
coersreggaeband.com, coers amb K i reggae amb dos G's, coersreggaeband.com. Allí, com deia el Guille, trobareu tota la informació. A més, vosaltres teniu el disc, el podem escoltar de manera legal a Spotify, perquè la gent a vegades és allò... No, escolta, que no, que t'ho fan fàcil, il·legal i gratuït, eh? Podeu escoltar-lo a Spotify i veure'l. Doncs ens el presenten aquí a Lleida aquest divendres, a partir de les 10 de la nit, aquest divendres, al Cafè del Teatre, que de veritat jo sempre dic el mateix, viure un concert és una altra història, eh? La música la podem escoltar on vulguem, però viure-la és una altra història. Però és que, a més, el dia 19 esteu a Torregrossa, el dia 20 de gener us n'aneu a Reus a presentar-ho a la sala Lo Submarino, i el 9 de febrer a Barcelona, a la sala Bikini, i el 9 de març a Girona.
Així és.
Heu començat ja el tour, la gira, i ja després de cara a l'estiu.
Exacte.
A tope.
Jo sé que la música no té estacionalitat, però com que el reggae és més d'estiu.
Bueno.
Bueno, té per què.
No te perqué.
El reggae es para todo el año y para toda la vida.
Es un estilo de vida.
Sí, es un estilo de vida. Es lo que necesita el mundo para estar más tranquilo.
Escolta, ¿vosotros quina música escoltàveu de adolescents?
Yo un poco de todo, pero reggae siempre, ¿sí? Siempre desde pequeño, sí. Yo he crecido con reggae, como muchos estilos de música, pero el que más me ha llegado, el que más me toca es el reggae.
Uh-huh. ¿Y este mes?
Yo la verdad que de adolescente...
Bueno, es que la época de adolescente es una época de aquella rebel que...
Sí. Yo era rockero a tope, güey. Bueno.
Yo recuerdo que escoltaba muy rap. Era molt rapero i gràcies a això vaig conèixer, i estic molt orgullós amb aquest gènere, perquè gràcies al rap coneixes, si te fiques dins del món del sampleig i de com agafen aquests ritmes, coneixes el funk, el soul, el reggae, i quan vaig conèixer el reggae a base del hip-hop, ja està, me vaig quedar allí perquè és, bueno... És el meu estil preferit ara mateix.
La primera cançó que vau presentar de l'Unbroken, que és aquest treball que ens heu vingut a presentar aquí, és Fins al final, la vau penjar a internet i en un parell de setmanes 20.000 reproduccions, eh? Que no és fàcil això, eh? 20.000 reproduccions, eh? D'un grup que acaba de treure un disc. No sé si esteu orgullosos d'això.
Bueno, es lo que nos da mucha fuerza, la gente, cómo responden, porque ahora mismo nosotros no estamos cobrando para vivir de esto, ni para pensar ir más allá, pero...
Ahora os lo paseo, os agrade.
Sí, y la gente, sobre todo nuestra fuerza es el público, la gente donde vamos a tocar, por las redes sociales, o sea, vemos un feedback que és increïble, que és nostra força 100%.
Escolta, us faig una pregunta difícil. Dels 11 temes de l'Unbroken, si només haguéssiu de triar un per dir, escolta, anem a definir el so de Coerce. Coerce és això, quin tema seria?
Hòstia, I'm from ghetto.
No, jo sé que això és molt difícil. Mira, o cada un... Bueno, el Kevin no té claríssim.
I'm from ghetto. Jo hablo por el nombre del grupo de Coerce y por los compañeros que están aquí, ahora mismo.
Jo em quedaria amb I'm from ghetto i amb Fire. Si hagués de triar entre els dos, triaria
I'm from ghetto. Sí, I'm Fire también.
Jo estic d'acord, I'm from ghetto i Fire.
Corroboro.
Sí, escolteu. Us connecteu a l'Spotify o a les xarxes socials o a la seva plana web, podeu anar cap al canal de YouTube.
I són les cançons que menys escolten la gent.
Sí?
Sí.
Doncs m'heu dit. Quina m'heu dit?
I'm Fire, from ghetto and
I'm
Fire.
From ghetto. Molt bé. Doncs escolta, que ha estat un plaer conèixer-vos, eh? que m'encanta que la gent encara tingui ganes de fer música, que s'ho passi bé sobre l'escenari, que no pensi en si s'acabarà guanyant la vida amb això, sinó que, escolta, de moment jo m'ho passo bé, m'agrada transmetre el que vull transmetre i això és el que faig, i més en van, Kevin, no se sap mai, eh? A veure si creixereu tant que us hauré de demanar audiència perquè vingueu una altra vegada aquí a la propera entrevista. Escolta, aquest divendres, que estan al Cafè del Teatre, les 10... I ara marxem amb música, igual que hem arribat, però la farem aquí en directe. Hem triat un dels temes que trobeu a l'Unbroken, que és aquest darrer treball que ens presenten els Coerce, que porta per títol Cremar Babylon. Així és que en directe, aquí des de l'estudi, Coerce, gràcies per venir, que vagi bé divendres.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
I com vulgueu.
No vulguis canviar les idees d'aquest nazi, d'aquest volat fent malabars arran del precipici. No faigues que pensi com tu, si no series nazi encara que no volguessis. No pretenguis si estàs trist, si fou un dia gris en el que vas venir aquí, tot això estava previst. Doncs veu i resist, mira al teu voltant i treu una conclusió de lo que has vist. Jo no tinc manies ni les idees clares, no tinc les paraules que demanes. A vegades m'equivoco, em desenfoco, perdo les ganes i m'oblido de qui sóc, saps, loco? Lluny d'aquestes ciris seran persones entre camps de blat, arbres joves i altres coses.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental. La marca de tu sonrisa.
Sabella, tu tienda de lencería en Lleida. Especialistas en sujetadores de tallas grandes, muy grandes y menos grandes, con copas hasta la O y en primeras marcas, como Primadonna y Mary Jo. Asesoramiento y bra fitting para que el sujetador se adapte perfectamente a ti y no tú al sujetador. Sabella, en Prat de la Riba 11. Y las 24 horas en la tienda online www.lenceriachabella.com.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que parlem de barris, Cosme.
Comença l'any i ens retrobem a les entrevistes dedicades als nostres barris en lleidatans. Saben que estan en una activitat frenètica i que han tingut moltes activitats durant aquests dies de Nadal, de Cap d'Any i de Reis. Per parlar d'una de les entitats importants de la nostra ciutat i populoses, han de parlar del barri de la Bordeta. I parlem amb la seva activa presidenta, que és la Carme Guerrero. Carme Guerrero, bon dia i benvinguda.
Bon dia i un bon any 2018 per tothom.
Això esperem que sigui almenys de pau, de tranquil·litat i sobretot de salut.
Correcte, és el que tots demanem.
Carme Guerrero, com han anat les festes aquí al barri de la Bordeta? Com s'han celebrat?
Bueno, pues s'han anat bé. Nosaltres hem tingut una activitat continuada, no hem fet vacances, el que és l'associació de veïns. Vam començar pues, amb un dinar solidari com cada any, on vam apropar 400 persones, que ens ha fet molt, molt contents a tots, perquè pues, pensem sempre en aquestes famílies que en aquest moment pues, no estan, no ho estan passant bé i que entre tots els hi hem de fer costat i donar-los aquesta alegria de dir tots plegats amb un dinar de Nadal, no? Després vam passar pues, a fer el Papa Noel per...
Carme, si m'ho permets, vull parlar d'aquest dinar solidari. No és fàcil avui en dia engrescar 400 persones, eh?
Bueno, pues nosaltres ens respon la gent perquè veuen tal com ho fem i queden molt, molt contents. Nosaltres el dinar solidari és que convidem a amb famílies a dinar allí, amb tots plegats. És que els convidem. Però a part d'aquestes famílies, després venen d'altres que paguen un tiquet de 12 euros, vale, per vindre a fer-los costat companyia, i aquests 12 euros que paguen aquests altres serveixen per fer-los un lot de Nadal amb aquestes altres famílies i els Reis Mags a les seues criatures o gent gran, que també hem tingut aquest any de gent gran, eh?
Tinc que interpretar que llavors al dinar teniu cases col·laboradores en les quals es fan possible aquest dinar?
Bueno, realment aquest any estan més junts, això, eh? Perquè ajuden tant, 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 que al final pues, ja no poden, potser tant, o nosaltres ens ha col·laborat, pues, sí, el Petito Montserrat, que ens col·labora, que és una persona que cada any ens ha col·laborat amb les cadires i les taules, la nostra orquestra Golden Saxo també, el Consum ens han col·laborat una mica, també ens col·labora una mica el Plus Fresc, ens col·labora també dos verduleries del barri, Hiperfruit i l'Antonello, pastisseria Fries, en fi, no m'agradaria quedar-me ningú, però són les que realment ens han col·laborat Guixona, també ens col·labora una mica, i la resta pues, ho posem l'Associació de Veïns, lògicament, amb el grup de, a part de la Junta, pues, un grup de voluntaris de 23 persones que venen voluntàriament a servir a les taules, fent el dinar. Nosaltres ho fem tot nosaltres, però molt contents.
Molt bé, molt bé. I després d'aquest dinar solidari, què vau fer més, ara, al Nadal?
Bueno, doncs pues el Papa Noel, per la canalleta, que fan activitats allí, al centre cívic, tant per totes les aules, pues, donant el detallet, i després... A continuació, el dia 22, el dia de l'Alteria, fem el Papa Noel al carrer. Vull dir, passem amb un carro que la veritat és molt artesanal, eh? I molt representatiu d'aquestes dates, cantant Nadales, etc., pels carrers del barri, per felicitar els Nadals a la gent, donar una mica de festivitat també a les botigues. Tenim un Papa Noel que és enorme, que va felicitant a tothom, i ens va seguint canalla, regalem gorros de Nadal a qui vol seguint-se, i bueno, aquesta és una altra de les activitats que fem. Després també tenim el dia del Camerlent, que també ve allí, que també es complix, estem molt contents, i després el dia de Reis, després de la cabalgata, del centre de la ciutat, doncs venen cap al barri, la gent del barri, i venen al centre cívic on tenim la majestat dels Reis, on venen a recollir els regals que clar, han demanat per carta.
És a dir, que vosaltres espereu primer la cabalgada oficial i després feu la vostra al barri.
Sí, no, nosaltres no fem cabalgada,
Feu una recepció,
la
no?
La recepció dels Reis Mags, que després de la ciutat venen cap allí a fer l'entrega de regals, entre ells a tots aquests nens que van vindre el dinar solidari, i a les persones grans, com en aquelles hores, el fred i tal, els és més impossible de sortir, els hi hem portat nosaltres a casa.
Carme Guerrero, aquest 2018 se presenta així com a tranquil, amb més activitats, amb alguna cosa singular? Teniu alguna cosa preparat nou o heu de seguir
nosaltres,
a la mateix?
Nosaltres esperem de que sigui un any ple d'activitats. Bueno, potser anirà sortint alguna, però això és el dia a dia, no? Segons veiem, diem, pues mira, aquest any farem això nou. Però sí, ple d'activitats i de que aquí la gent del barri pues, estem contents perquè no hi ha hagut cap problema de res, els problemes quotidians i petits que hem d'anar solventant i que aquest any esperem estrenar, sobretot per la Setmana Cultural, el cobriment de la pista del centre cívic. Perquè saps que es van aprovar amb els pressupostos els projectes participatius de l'any passat, el 2017. Per tant, s'ha de començar a fer ja i esperem de que per la Setmana Cultural, si no vol, que és a l'abril, doncs esperem de que ja la puguem inaugurar.
Precisament va ser el que deia dels pressupostos participatius que es va aprovar, no?
Correcte. I com que va ser un dels grans que es van aprovar a la ciutat, doncs esperem que al mes d'abril la puguem inaugurar per les festes de primavera que fem.
Carme Guerrero, quin moment us trobeu ara amb el tema que tots sabem de seguretat o d'inseguretat amb algunes de les vivendes, on havien entrat, on vosaltres estàveu molt preocupats? Ho teniu ja controlat? Podem saber de que estan tranquil·la la gent?
No, tranquil·les no, perquè hi ha un edifici que és el famós número 40 del carrer Hostal, que aquell ja pràcticament està ocupat per totes aquestes famílies ocupes, no? Han tingut de marxar ja dos famílies més propietaris, que això és lamentable, estan en vies de judici, això és molt lent, i bueno, de tranquil·litat res, tranquil·litat res. Després també tenim un altre tema que ara vull tocar pues, amb les forces de seguretat, que hi hagi més control i que es puguin identificar que són, no sé, un grup d'algú, de xavals, suposem que són, que van embrutant totes les façanes de tots els habitatges, que es dona pena de veure totes aquestes pintarrades que hi ha amb filmes i tonteries, però la qüestió és embrutar façanes de diversos carrers de tot el barri. Quan i dius, això no es pot tolerar.
Més
o menys diu que saben qui són, però, home, si saben qui són, ens enxampem-los. No que són, ja està bé, perquè...
No són
perquè té la façana bruta, no sap el que té, pobre,
Ja, vull dir,
és un problema molt greu.
No són grafitis, no? Són pintades així a la poca substància.
Sí, és embrutar les façanes, perquè grafitis tenim dos o tres punts, que el que està interessat i és un grafitero artístic ja sap on ha d'anar. Aquestos no embruten les façanes. Aquestos són els grups que no tenen altra cosa que embrutar façanes, ¿vale? I llavors això és molt problemàtic, perquè hi ha unes façanes que es poden pintar, però d'altres que són de granito... I allò ja queda marcat, bueno, per sempre. Els hi han destrossat la façana. Això no es pot tolerar. I no és un puesto ni dos. És que és el barri que fa pena de com està, Fa pena.
Carme Guerrero, us venen habitualment a l'associació a presentar denúncies? Us venen directe a vosaltres?
No, perquè la gent ens ha vingut a preguntar, i el que els hi hem dit és... A més, jo he donat un tom pel barri, Vull dir que jo he donat un tom i sé com està. A part d'això, els diguem, aneu a l'Ajuntament, demaneu un full i sol·liciteu que us vinguin a netejar la façana. Però, clar, ho sabem tots, encara que netegin la façana, si tu la tens de color verd, no te quedarà de color verd. Si la tens de granito o d'algun material especial, te queda marcat allò que ja t'ha fet malbé la façana, que t'ha costat un dineral de fer-la. Vull dir, això sí que m'he informat a la gent del que han de fer. Però, bueno, ho neteges avui, demà torna a estar una altra vegada igual.
Quanta
gent són? I després un altre dels temes que també ens hem queixat i una nit van enxampar amb una de les persones és el que treuen la basura dels contenedors, obren les bosses i ho escampen tot. No són persones que busquen alguna necessitat per desgràcia, al contenedor i després ho deixen dintre i que això fa bastanta pena. No, aquestes persones es dediquen a treure totes les bosses, les obren al mig de la vorera i embruten la vorera i la tenen plena. Que els pobres basureros a la nit, les persones que treballen recollint les escombraries a la nit, hagin d'aguantar tot això, és lamentable. Això també s'ha de posar a punt i final, perquè hem de pensar que les voreres queden molt brutes, que després els veïns han d'ensumar totes aquelles olors. Això no es pot tolerar tampoc de cap manera. Això s'ha de posar pues, una... s'ha de posar mitjans perquè això no torni a passar i agafar aquesta gent i s'ha acabat. A veure, que això ja fa des de l'estiu, que ens estem queixant.
Carme Guerrero, se oposo que seguireu reivindicant, seguireu treballant i seguireu fent activitats, que això és l'important, i per això heu d'estar treballant units, que això és el que té el vostre barri, no? Segons me deies tu l'altre dia, que la gent sí, està satisfeta sí. I té ganes de treballar, no?
Pues sí, sí.
Doncs...
sí, des de logo la gent té ganes de treballar, la gent té ganes de fer coses, ens demanen activitats, i bueno, i nosaltres per això estem, per reivindicar coses del barri, treballar pel barri, que funcione lo millor possible, i bueno, i lo que hem dit, no?, desitjar que vingui molta pau, salut i aigua del cel, que comença a vindre.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme Guerrero, i seguirem parlant amb el teu barri i també amb els barris de la nostra ciutat. Que tingueu un feliç 2018 i que l'activitat no defalleixi, eh?
Igual a vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Ja bé, Ricard, han començat l'any i comencem parlant a la Bordeta, un barri multitudinari que segueixen havent problemes d'aquestes ocupes i també d'aquestes pintades que ens acaben de mencionar. Aquí tenim un correu a nom de cosme@copelleida.com i, Ricard, tu li recordes el telèfon del WhatsApp perquè també es puguin comunicar directament les seves reivindicacions o també les seves qüestions més interessants. Bon dia.
Gràcies, Cosme. Doncs ja ho sabeu, el número de WhatsApp és el 664-526-180. 664-526-180 per enviar-nos, doncs, notes de veu, de text, fotos, el que tu vulguis. Ara sí, que ja anem directes cap a la una, sempre ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I buscant una nova proposta dels nostres pobles.
Anirem a un lloc que em té el cor robat, Ricard.
Ah.
Fins i tot, vull dir...
Home, doncs tu que n'has visitat tants...
Com pots veure, amb les fotografies que t'ensenyo, aquí, amb tota la família, al seu dia, fèiem cap aquí d'excursió, perquè l'església romànica és una preciositat tan gran que no me podia parar de divulgar-la i d'explicar-la a la família i als amics, no?
Uh-huh.
I més d'un cop, més d'un diumenge, doncs vam anar a Vilamantells.
Vilamantells.
Doncs, Vilamantells, al Solsonès.
Cal dir que... anàveu lluny, eh?
Sí, però és que val la pena.
Anàveu lluny, aviam.
És pujant cap dalt al santuari del Lord, que precisament hi ha la vella església de Sant Sarni de Vilamantells.
Uh-huh.
És una església romànica, es troba situada en direcció, repeteixo, al santuari de l'Or, a mà esquerra, i cal dir que quan hem fet uns 500 metres per la pista que ens mena a l'esmentat santuari, ja trobem aquesta església. Aquesta pista la trobem a 1,5 km venint des de Sant Llorenç de Morunys en direcció a Solsona, pel Coll de Jou. Situada sota l'esmentat coll, en recomanem la visita fervorosament, ja que l'edifici en si i tot l'entorn s'ho val. Havia estat centre del terme de Vilamantells, aquest temple, i la primera notícia d'aquesta ermita o esglesiola es troba amb data 13 d'octubre de l'any 1064, quan el comte Ermengol III d'Urgell i la seva muller Atalerta, veia noms que tenien llavors també,
sí, sí,
la van concedir al cenobi de Sant Llorenç. També ens assabenten del posterior pas de Santa Maria a Santa Maria de Solsona, per cessió feta per Ermengol IV a la seva muller Adelaida, que va ser això el 16 de setembre de l'any 1088. Això no obstant, aquest temple retornaria el 1203, amb data de 23 d'agost, i per voluntat de l'abat de Sant Cerni de Tavèrnoles, als monjos de Sant Llorenç, els quals ja n'havien tingut la primera disposició. Cal dir que la Creu del Codó, a 1.509 metres, prop del Coll del Jou, es fa un gran aplec el dia de Santa Creu de Maig, en el qual es beneix el terme i el pa que reparteix entre els assistents. El diumenge següent se celebra la missa aquí, a Sant Cerni de Vilamantells, i s'acaba de repartir tot el pa. Recomanem a aquella gent que els agradi l'art i el romànic que visitin aquest temple de Vilamantells i poden aprofitar i pujar a dalt al santuari de l'Or, acabar de passar el dia, i ho agrairan. I la dita d'avui ens diu: les nits de gener solen ser les de més geler, és a dir, més fred.
Sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem cap a la una, busquem aquesta darrera hora informativa i després hi tornem amb la Nacional 240, amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona, també per Lleida, i nosaltres des de Lleida per Tarragona. I a dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics, que torna després d'un mes. A veure què ens expliquen.
És la una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sigue cayendo la preocupación por la situación política en Cataluña, así lo refleja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Alberto Escalante.
El sondeo que acabamos de conocer está realizado días antes de las elecciones catalanas, pero aún así, como dices, confirma esa tendencia a la baja de la preocupación de los españoles por la independencia de Cataluña, un problema que irrumpió con fuerza, recordemos, tras el referéndum ilegal de octubre, como el segundo tema que más preocupaba, solo por detrás del paro. Entonces lo citaban el 29% de los encuestados. Tras la aplicación del artículo 155, ya cayó hasta el cuarto lugar con un 24,6%, y ahora baja aún más hasta el quinto puesto en la lista de preocupaciones con un 16,7. Son, por tanto, 13 puntos menos que en octubre, pero aún 10 por encima del dato de este verano. El paro, que sube casi dos puntos hasta rozar el 67%, la corrupción con el 31,7, los políticos con el 28,5 y la economía con el 23 encabezan la clasificación.
Polémica en Castellón después de que el ayuntamiento, gobernado por socialistas y Compromís, haya identificado los templos religiosos con una media luna en el mapa de la web institucional. El consistorio ha decidido cambiarlo por un octógono que representa las ocho religiones principales. Quique Rodríguez.
El Ayuntamiento de Castellón rectifica a medias la simbología con la que ubica en su geolocalizador municipal los edificios religiosos. Ahora, en lugar de situar la media luna relacionada con el Islam, ha ubicado un octógono con ocho puntos que simbolizan las principales ocho religiones, todo menos situar la cruz identificativa de la religión católica. Ignasi García es el concejal de Modernización por Compromís en el Ayuntamiento de Castellón.
Yo creo que la gente normal nos ofrece antes de su primer momento que era un centro religioso.
Un concejal de Modernización, Ignasi García, que en COPE decía que las personas normales no se han sentido ofendidas por el símbolo.
Hay más noticias en este martes 9 de enero que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
En este Mediodía COPE vamos a conocer los detalles de la liberación de dos chicas menores de edad en un club de Alterne de Mocejón, en la provincia de Toledo. Les iban a obligar a ejercer la prostitución. Ellas evitaban el contacto con los clientes y la intervención de la Guardia Civil ha impedido que su situación se prolongara. Tienen 16 años. En el Congreso, en la comisión que investiga la crisis financiera y el rescate bancario, sigue hasta ahora la comparecencia de Rodrigo Rato. El exvicepresidente del Gobierno se ha defendido de las graves acusaciones de la oposición. Rato ha asegurado que no es un delincuente político y ha acusado a los responsables de Esquerra Republicana de Cataluña de difamarle. También ha lanzado varias perlas contra el actual ministro de Economía. Ha retado al gobierno a que responda si fue una buena inversión rescatar a Bankia. Y pendientes también, como no, del temporal en España, casi un centenar de carreteras de la red secundaria siguen afectadas por la nieve. Castilla y León, el norte de la provincia de Guadalajara, Orense y Extremadura son los puntos más afectados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo de hoy vais a recordar la historia del pequeño Samuel Cabamba, que seguro que muchos de nuestros oyentes quizá han olvidado.
Estamos en una semana que culmina con la Jornada Mundial de los Migrantes y los Refugiados y por eso hemos elegido esta historia para abrir nuestro espejo. El pasado jueves, durante un acto de oración, se colocó en el cementerio de Barbate una lápida para recordar a este niño, a Samuel Cabamba, que falleció junto a su madre hace ahora un año, en enero de 2017, al volcar la patera en la que intentaban llegar a Europa. Samuel fue encontrado muerto cerca del faro de la playa de la Mangueta el 27 de enero. Al muchacho se le apodó de inmediato el Aylan español, en referencia a aquel niño de 3 años que apareció ahogado en una playa de Turquía, con una imagen que dio la vuelta al mundo. Los vecinos de Barbate y la diócesis de Cádiz-Ceuta se han volcado con la familia y el padre, que además es un pastor evangélico congoleño, ha dicho que esta tragedia ha servido para unir a católicos y evangélicos. Pues toda la historia que tenemos que rememorar en un ratito, la contamos en el espejo.
Y como siempre, por supuesto, la escuchamos con detalle en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid busca soluciones a su mala racha, José Luis Corrochano.
Recordemos que está a 16 puntos del Barcelona con un partido menos. Tras el empate en Vigo y un día de descanso, Zidane se ha vuelto a ver con sus jugadores antes del partido de mañana de Copa del Rey contra el Numancia. Vamos a la ciudad deportiva de Valdebebas para ver cómo está siendo el día. Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han saltado al césped con 50 minutos de retraso, el horario habitual. La versión oficial del club es que han estado trabajando en el gimnasio, pero lo más probable es que hayan mantenido una reunión con Zidane debido a los malos resultados. En lo deportivo no han saltado al césped Ramos y Benzema, que están lesionados, Modric por motivos personales, ni tampoco Rafa Varane. En unos minutos va a hablar Zidane. Mañana muchas rotaciones para la vuelta contra el Numancia.
Hoy se resuelven dos eliminatorias de octavos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 en el Metropolitano Atlético de Madrid Lleida, con 4-0 en la ida para los de Simeone, y a las 9:30 en Mestalla, Valencia Las Palmas, con empate a 1 está la eliminatoria.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que ja ho tenim, això. Estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, que ahir jo alegrement deia que no estava tancada per la neu, i avui crec que tampoc hi ha neu, però vaja, de fred, no perquè no faci fred.
Vols saber com està el meu extrem?
Anava a preguntar. Mònica Carrasco, com està la teva punta? A veure.
La nostra punta està bé, perquè avui tenim un dia fred, però amb sol. Però, bueno, com sempre, molta precaució, si han d'agafar la Nacional 240 o qualsevol altra carretera.
Doncs escolta, si veniu direcció cap a Lleida, ull, perquè trobareu boira.
Trobarem boira, no? Passa allò que a Borges ja comença la cosa, no?
Sí, i abans, potser, O sigui que s'ha d'anar... A la carretera sempre s'ha d'anar amb cura, però quan hi ha boira i fa fresca, també,
sempre,
encara
això
més.
Ho diem sempre. Escolta, Ricard, tinc una pregunta per tu. Tu ets d'aquests que aquest Nadal ha dit no torno a menjar mai més? Perquè jo ho he dit.
No et diré que amb alguna sobretaula no ho hagi dit.
Jo ho he dit, no torno a menjar mai més, però això ja està obsolet, perquè jo ahir ja vaig tornar a tenir gana la nit, ja vaig dir, escolta, jo ara soparia...
Clar, a veure, al cap de 4 o 5 hores ja tornes a tenir gana. Està.
Però suposo que com molts també tens, doncs han quedat coses, no?, de Nadal.
Sí.
S'obren coses, sempre el congelador
sempre,
ple.
Sempre, sí.
Vale, doncs avui tenim recepta, com cada dimarts, recepta d'aprofitament.
Ah, mira, m'interessa.
T'interessa molt. Quins la porta? Doncs mira, té el president, ja el coneixes, però així el saludes una altra vegada. L'Antonio Escaño, de la Glorieta del Castell. Antonio, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Antonio, bon dia.
Bon dia i bon any.
I bon any.
Fins quan se pot dir això de bon any? Les dues primeres setmanes, encara.
Sí.
Però escolta, jo tinc un col·laborador que diu que ho diu fins al març.
Bueno, ja va bé.
És jo li vaig dir, home, potser és molt, però vaja...
Bueno, hi ha gent que no la veus fins ben entrat.
Sí, bueno, també, és veritat,
Però bé, Antonio, m'has dit abans, parlàvem ara abans d'entrar, que heu tingut molta feina aquest Nadal a la Glorieta.
Sí, no sé, companys de feina d'altres restaurants també han parlat i que la feina ha anat molt bé i ha hagut molta feina. Potser a vegades està massa i tot, perquè és de dies clients que a vegades coneixes que ho sentim molt, però és que no tenim ni taula. Llavors
mira,
això també sap greu, saps?
Per una altra part, sap greu,
saps? Sí, no, des luego. No, i quan parles amb companys que també tenen restaurant i dius, hòstia, molt, doncs jo, sincerament, me sento content també.
Content pel sector,
també,
no?
Clar, no, sincerament, és veritat. No, i també altres com a joieries i botigues de roba, o així, que últimament doncs anàvem fluixeta perquè feia massa bon temps i els últims dies la gent s'ha animat i hem dit, hòstia, doncs aquests últims dies hem anat molt bé, molta feina.
Bueno, m'alegro de sentir-ho, molt bé.
Però això ha de girar tot.
Ara s'ha de mantenir això, hem de continuar. Escolta, deia jo que venim a un cuina d'aprofitament perquè tu sempre pensant, no?, en que no s'ha de tirar res...
Això mateix.
Vens amb una recepta per aprofitar una coseta que segur que ha sobrat a la majoria
segur
de cases.
Segur que ha sobrat perquè arriba un moment que diem, hòstia, no
sempre
vull més.
Sempre hi ha alguna cosa, sempre.
Estic fart.
Correcte. Doncs què fem avui, Antonio?
Bueno, doncs avui aprofitarem el torró de Xixona.
Ah, mira.
Que segurament que ha sobrat. En aquest cas serà el del tou, que diem el del tou, no? Mm. Doncs farem un flam de torró, per exemple.
Ja li ha passat, ja li ha entrat la gana una altra vegada.
Sí, veus ja.
Sí.
Doncs a veure, molt bé, perquè jo en tinc una tauleta sencera.
Sí, bueno, la meva mare ha tingut hasta quasi l'any següent li han de trobar, dic, hosti, això és de l'any passat.
Clar, caduquen normalment el desembre de l'any següent,
sí.
No? Per tant,
sí. Bueno, i depèn d'on se té, igual se dona ranci, no? Perquè, és oliós i... Clar,
si en tenim alguna sencera o començada, això és ideal, no? Necessitem el torró de Xixona que ha
sobrat. Això mateix. Ho podem emplear per fer un bon flam de torró, que això agrada molt als nens, també.
Molt bé, i com ho fem, això?
I els grans, clar.
Molt complicat, Antonio?
No, jo crec que no, és com un flam tradicional, però no li que li afegirem, doncs, torró. Jo donaré la meva recepta.
Vinga, apuntem,
vale?
Doncs.
Doncs bueno, apuntem. Una rajola de torron de Gijona, d'uns 300 grams, uns 500 grams de nata, d'aquesta de 35 grams de greix que porta, més o menys. Si ho volem fer amb llet també, però jo ho recomano perquè quedarà una miqueta més compacte.
Millor amb nata.
Sí, vale. Per poder-ho tallar, encabat i tot, no? 6 ous grans, jo recomanaria la mida L, 4 cullerades de sucre i 5 cullerades de sucre per si volem fer el caramel. Mm-hmm. Si no, doncs hi ha unes bossetes a les botigues que treuen molta feina.
Que ve molt ràpid i molt ben fet,
mateix.
No?
A les botigues hi ha això mateix, aquestes bossetes. També podem fer en el flam amb aquests de que també venen ja preparats.
Amb el sobre,
preparat,
amb el sobre, però, va, però ja que ens hi posem...
Això mateix.
Va, ja que ens hi posem, fem-ho bé, va, amb ous.
Bueno, doncs comencem. Primer que res, desmigolarem una miqueta el torró, i amb l'ajuda d'una forquilla doncs ho farem tot, no? En una altra part, en un altre recipient, doncs batrem els ous amb la sucre. Jo soc partidari de potser posar-li tres, en vez de posar quatre cullerades, primer posem tres, perquè clar, com el torró és dolç, que no se faci massa dolç. Clar, jo, per exemple, jo no soc molt de molt dolç. Mm-hmm. Llavors m'estimo més tirar-li tres, i si convé, si fa falta encabar, li tirem una altra.
Perfecte.
Vale?
Jo m'apunto aquí també.
Sí, això mateix. Tot això ho desfem bé. Llavors li barregem el torró i amb el túrmix, si volem, ho triturem bé, però que quedin trossets, de torró.
Vale.
Tot això, tot ben barrejadet. Llavors, per un altre costat, posem al forn a uns 180 graus, al nivell de dalt i de baix, tots dos. Agafem una safata, la tenim preparada, i posem les flaneres. Si ho volem fer amb una flanera sencera, doncs igualment, Tirem el caramel sota, i llavors anem afegint tota la barreja que hem tingut dels ous, la sucre, la nata i el torró. Uh-huh. Ho afegim fins dalt. Ho tapem amb un paper d'alumini,
sí.
I ho posem al forn aproximadament uns 25 minuts. Uns 25 minuts. Però primer, perdona, jo m'he saltat una cosa per les presses, potser. La nata la posem en un cassó, junt amb la barreja dels ous i tot això,
sí.
Tot en un cassó, a bullir. I llavors tirem el torró.
Vale, o sigui, ha de bullir primer.
I ha de bullir, exacte.
Molta estona...
No, uns 3 minutets, una cosa així, En pic es desfagui tot, que no cal que ni bulli, comenci a bullir ni res. Llavors, això ho tapem i deixem infusionar doncs, aproximadament uns 7 o 8 o 10 minuts, infusionar. Vale? Deixem que se refredi una miqueta i llavors és quan ho aboquem al mollo de la flanera. Uh-huh. I ho posem al forn. Uns 25 minuts, aproximadament, uns 180 graus. Llavors, per saber ben bé si està cuit, agafem un bastonet o un gabinet finet i ho punxem. Si surt net, és que està. Mm-hmm. Si no surt net, és que encara li falta una miqueta.
Això sembla molt fàcil, cosa
si no,
que em fa
por.
Si no,
és fàcil. És fàcil, és facilíssim.
No, és fàcil, ho dic, perquè és, la rebosteria, ja ho diem sempre, que és una mica complicat perquè és com a mides molt exactes. A mi el que... Sí. Quan he començat a fer servir, que si llevats, que pugi, que esperar,
no,
que no sé què,
aquí
i aquí
cal,
no...
Aquí no cal, aquí no cal.
No riguis, Ricard, que és veritat.
No, sí, m'enric, perquè
aquí no cal, que no cal.
És que ficant els mateixos ingredients tres persones, amb un li puja més que l'altre i no saps mai
per
què.
Per això, que jo no me'n surto d'això. Llavors aquesta veig que és una cosa que és només barrejar, allò, fer bullir i després
i ja està. Deixem esperar i encabat forn, i ja està.
Home, escolta, Antoni, has dit mollo. Ho fiquem tot amb un mollo. Amb un mollo gran tot, o si en tenim de petits ho podem fer ja amb mides individuals?
Jo ho faria amb mides individuals.
Ah-ha.
Primerament perquè els 25 minuts quasi seran segurs. Si fem un mollo més grandet, doncs llavors, clar, haurem de mirar de sempre punxar al mig.
Val.
Que és on, i clar, i anant vigilant quan posem la safata dins el forn. Penseu que és un bany-maria, que tampoc no he explicat, potser per les presses, no?
L'hem de posar el bany-maria al forn.
Sí, el mollo el posem dins amb una altra safata. Exacte.
Amb un ditet
d'aigua. Doncs potser millor si amb individuals és millor.
Exacte. Jo ho faig sempre amb individual. Uh-huh. M'entens?
I te'n surten,
sí.
Perquè aquí portem, tenim surten, quantitat,
surten. Sí, surten. Depèn del mollo que posem, surten. Llavors això ho posem a la nevera i sempre és millor d'un dia per l'altre.
Vale, sí, perquè
és molt més bo.
Fresquet i
sí, no, i agafa tot molt, és molt més bo.
O sigui, per tant, és qüestió de esmicolar el torró primer, juntar-ho tot, fer bullir...
Uns
3 minutets, després ho posem als mollos i al bany Maria dius que uns 25 minuts.
A
quina potència el forn?
A 180 graus. Sí, dalt i baix.
Escolta, doncs jo això, mira, sembla que m'atreviré,
Antonio. Que t'empenyes a fer-ho i convidar-me?
O millor, tu sempre estàs convidat a casa, i l'Antonio també, ja ho sabeu. Casa meva és portes obertes, no hi ha problema. Doncs això ho provarem, I crec que estem donant molt bones idees per aprofitar.
I si tenim una miqueta de temps, també podem fer gelat.
Gelat de torró
de Gijona.
Bueno, això ara és un altre dia. Ja, avui no tenim temps. Avui, jo m'agrada, perquè a més a mi el flam és una cosa que m'agrada tant.
És boníssim, eh?
El flam de fet de veritat és una cosa meravellosa.
És que a més el gust és diferent, eh?
Home, clar.
Per molt tradicional que el compris o el que sigui, res com fet a casa.
El flam d'ou no té rival. I tant que sí. No té rival. Molt bé, doncs, Antonio, no sé si tenim flam de torró de Xixona a la Glorieta del Castell aquest dia.
No.
No, no.
Però és que no va sobrar res.
Canvies menú, ara?
No va sobrar res, no, la veritat és que no, eh?
Amb el nou any canvies menú?
Sí, sí, ara canviarem alguns platerets, sí, sí.
Doncs escolta, s'haurà d'anar a provar això, eh?
Sí, sí,
ja
ara,
saben.
Com entrem, per exemple, doncs, al temps del calçot, doncs farem algun bon calçot, o carxofa, eh?
Ja saps que jo, quan sé dir la paraula calçot...
Calçot
ja...
ben ràpid, no? Sí. Doncs a la plaça del Castell, a Reus, no? I a la Glorieta.
Antonio, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, sí, bon dia.
Escolta, Mònica, fem una pausa
molt
mentre
curteta,
acabo de pair jo el flam.
Molt curteta, que ve la Leida amb molta energia.
Sí, sí, ja veuràs com em voldrà vestir. A veure com em voldrà vestir.
A veure.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Son chicos que no lo han tenido nada fácil en su país natal, Uganda. Hoy podemos disfrutar con su música y sus voces.
¿A cuántos chicos y a cuántas chicas habéis sacado para adelante?
Ayudar, hemos ayudado a muchos. A unos cuantos hemos sacado adelante y que de momento están funcionando muy bien.
A viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Nadie les conoce, pero existen personas que tienen la moto impecable y aún se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Porque sabemos que te gusta ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días. Y ahora un 70% de descuento en la segunda unidad de muchos productos de primeras marcas.
Como la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Carbonel. Comprando dos, la segunda unidad sale a 1,95 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Quina sensació, no, Ricard, sí. Escoltar aquesta música per primera vegada al 2018.
Al 2018, eh?
Ai, encara no m'he fet, eh?
Home, jo durant tot el mes de gener sempre m'ha passat les dates, les poso malament.
Eh? Alguna diràs que encara som al 2017,
que,
no?
Segur.
Ja passa això. Però bé, escolta, comencem l'any. A mi m'agrada molt començar l'any al setembre, ho confesso. Jo els propòsits me'ls faig al setembre com al col·le.
Sí?
Jo sí. Jo sí, però bueno, algun tinc, per 2018, per començar. No sé, tu n'has fet o no?
Jo sí que n'he fet, clar, cada any em fas.
Cada any em fas i els compleixes, no?
Saps que he après amb l'experiència que cada any me'n faig menys.
Això està bé, s'ha de ser realista.
Ah, justament per això. Justament per això. I estic content, sí.
Preguntem-li a ella.
A ella.
N'has fet. A ella. A Leida Martí, molt bon dia.
Bon dia i bon any a tots.
S'estava aguantant, que ho havia de dir.
Bueno, li tenia el micro tancat perquè tu la veus i dic, va en planxa, se va tirar en planxa. Però bé, com has començat 2018?
Me teniu reprimida.
Escolta, jo tinc una curiositat, molt curiositat.
A veure, dispara.
Que
li
he de preguntar a Leida. A Leida.
Digue'l.
Per Cap d'Any, vas ser de roba interior vermella o el cul a la lluna? Què vas fer?
És que ara la gent que no ens escolta és a l'últim programa
això?
De l'any.
Clar. Fliparà.
Expliquem-ho això, perquè es veu que dona bona sort ensenyar-li el cul a la lluna la
això
nit
va
de
dir
Cap
la
d'Any.
Jo no ho vaig fer, ja t'ho dic.
Home, refredada no ha vingut.
Jo calçotets vermells, però... Clar, i fa anys que ho feia això.
Bueno, mira...
Fiu, Ricard!
Escolta, jo els mitjons negres, si vols, però els calçotets vermells...
Mitjons de color, no, però ja més... Ah, bueno. Però bé, Aleida, tu...
He sigut molt clàssica.
Ha sigut molt...
Ho deixo així. Sí,
res de destap, eh?
No, bueno. Destap, però que fa molt fred, nen. Calla. Però bé, has començat molt bé l'any, vens amb molta alegria. No sé si tu fas propòsits al gener.
Sí, no. Sempre me'n faig algun, però crec que al cap de dos dies ja el desfai. Per tant, ja sí. Passo ja d'anomenar-los, perquè és que no val la pena, de veritat.
No val, bueno, sí.
Entre l'aixecam aviat, el... Ja.
Fer més esport. Menjar millor. Aquestes coses ja passen. Però tranquils, bueno. Que diuen això. Lo important és el que fa el Ricard, posar-se...
Jo cada cop em poso menys.
Fites realistes. Sí. No?
Això ho trobo molt intel·ligent.
Com que les podem anar complint, això ens anime. Ja ho anirem fent. No cal tot ara al gener.
Bueno, si no, podem fer-lo dels 21 dies.
Què és això, els 21 dies?
Diuen que tot costum s'adquireix fent-lo 21 dies.
Ah, agafes l'hàbit així.
Sí, i després, una vegada ja, si tu aconsegueixes durant 21 dies fer això, després ja és com que t'enganxes a fer-ho. Ah, doncs. I ja va tot rodat. Però bueno, jo crec que això expliqueu a la gent que fa règim. Saps?
Que arribes al dia 22, que ja...
I dius, pues me menjo una hamburguesa amb patates, saps?
Doncs escolta, sigui com sigui, s'hagin posat els propòsits, no és igual. S'ha d'agafar l'any amb alegria, que vingui el 2018 carregat de coses bones per tothom. Mm-hmm. Però amb què comencem? Amb què ens estrenem, Aleida?
Doncs mira, començarem amb una tendència d'abans que ha tornat ara. Ah. Sobretot, bueno, va començar ja les últimes setmanetes del mes de desembre del 2017, l'any passat, imagina't. Que lluny, no? I ha entrat amb molta força aquest 2018, que són redoble els pantalons de pana.
Hombre!
Escolta, molta gent pot obrir l'armari o el baúl, eh?
Sí, ara què ens faltaria?
És que em donen
molt de recordes. Home, però segur que en ten, que hi ha molta gent que en tenen, encara.
Home, sí, però pantalons, o sigui, no només pantalons, no, sinó la pana com
la
a teixit.
La pana.
Per tot.
Per tot, per conjunt, o sigui, per tot. Pana a tope. Però,
o sigui,
bueno,
és el teixit de la temporada.
De la temporada, vale? Comencem en principi amb uns tips per dir, bueno, introduïm la pana al meu món. Perquè, clar,
i primera pana.
Sí.
Encara farem un llibre aquí. Espera. Com entrar en la pana i no morir en l'intent.
Si no, perquè és un teixit que és veritat que hi ha gent que l'ha continuat portant sempre, mm-hmm. Però no, o sigui, no, s'ha perdut durant molt temps. Llavors, com ens introduïm?
Bueno, però primer de tot, què és la pana?
La pana, a veure, pensa, quan tenies...
No, si vull que ho diguis tu.
12 anys.
Ah, t'anava a dir.
La pana és aquell teixit que és una miqueta... A veure com ho explico.
Ara t'he posat en un compromís.
Sí, bueno, Ricard, ets un expert. La pana és el teixit aquell que és més aviat gruixut i que va, tipus, no és vellut, perquè el vellut és més aviat abrillantat, però aquest d'aquí és, se podria dir que és en mate, i que ve donat perquè és de línies, o sigui, és gruixut, línia, gruixut, línia, gruixut, línia, que pot ser tant la línia més aviat cordeta, per tant, es veu més el teixit de pana, com fineta, que queda una miqueta més dissimulat.
Ho has dit bé, mira.
Ai, perfectament explicat,
La pana és un tejido grueso de tacto áspero, semejante al terciopelo, liso o compuesto por fibras entrecruzadas, que cuando están en paralelo forman el distintivo motivo con acanaladuras.
Ah, toma això, ja!
Toma ja!
L'has dit perfecte. Jo l'he hagut de llegir, tu l'has dit perfecte.
Clar, per tant, i quina és la pana que es porta? Atenció, la que és de línia efímera, no? Aquesta mena de...
Tant una com l'altra.
Acanaladures. Sí. Gruixudes o fines?
Tant una com l'altra. Aquí ja depèn de lo atrevida que siguis i de lo poc que te la vas arribar a posar quan eres petita. Saps el que vull dir? I aquí ja entra... Tenim aquest punt d'aquí.
Jo tinc un... Que a més ho parlàvem amb la Leida d'ara uns minutets abans d'entrar, jo tinc la sensació, però no sé si és una sensació, que la pana és un teixit que eixample una mica, o sigui, que et fa com a més ample.
Sí, te l'has de saber com... A veure, pel meu parer, ¿vale? Perquè, a veure, també és el que sempre he dit, hem de tindre en compte el cos de cadascú tal com és cadascú. Per tant, jo, com que en el meu cas soc baixeta, clar, què passa? Que la pana, al ser una tela que és més aviat gruixuda... Clar, el seu baixeta, un teixit gruixut, se'n veu més aviat aixetada.
Val.
Què passa? Una noia, clar, si poses 1,70-1,80 m, prima, estilitzada.
Clar, que és igual que pots posar un sac de patates i et queda bé tot.
Vale? Clar, depèn una miqueta. Aquí, sobretot, hem de jugar molt a com ho combinem. La clau és com combinem els teixits. Jo, per exemple, a mi m'encanta la combinació de la pana d'un color, per exemple, ja la fiquem, perquè generalment el bo de la pana és com el vellut, que pots jugar amb colors, que queda xulo. Per tant, no ensenyim el negre, el beix, posem, per exemple, un rosa o un ocre, que aquest any s'aporta tantíssim l'ocre, i després a dalt un color més bàsic, en el cas de que siguin pantalons, perquè generalment parlem de pana amb pantaló. Pues posarem una samarreteta amb negre, que ja visualment ja te'l deixa molt te'l suavitza.
O sigui, fem per teixits potser més lleugers, per combinar-ho, no?
Sí, i colors més aviat, pues, o negre, o blanc, o beix claret, o un gris perla, per donar-li un toc.
Per
només.
no carregar.
Sí, i posar la part divertida i estremada a la pana, ja que és un teixit que és més aviat clàssic, entre cometes, li donem un toc a través del color.
Molt bé. Pana, hem parlat sobretot de pantalons, però bé, com ens deies, és amb tot. Suposo que faldilles, americanes, no? Una mica...
Sí, una miqueta en tot en general. També tenim la part de tot el look, que seria, per exemple, en traje. Que també podem fer un traje amb pana. Clar, aquí, superatrevit.
Total.
Vale? Vull dir, superatrevit. Un dels colors que es porta més, per exemple, amb conjunt d'americana i pantaló, el color teula.
Ah, m'agrada molt el color teula.
El color teula és un color que queda molt bonic, fins i tot amb blau marí a sota, amb beix, amb negre, és molt combinable i... Pues bueno, és com molt retro, també dona un toc molt retro al conjunt. Jo el trobo molt bonic. Després, què més?
T'anava a preguntar, no, de fet, si la pana com a teixit, evidentment, per ells i per elles, clar. O sigui,
sí,
perquè, Ricard...
Jo tinc una americana de pana.
De pana.
Negra.
Pues estàs totalment...
I uns pantalons blau marís.
Mira'l.
Veus?
És que al final ens sorprendràs i tot.
Què et pensaves? Sí, sí, sí.
No, doncs escolta, estàs en tendència total, eh?
Sí, que sí. O sigui,
rescata de l'armari.
Sí, la veritat és que els pantalons els tenia una mica oblidats.
Doncs vinga, ràpid.
No, vull dir, molt bé, m'està sorprenent, Ricard. Tenint en compte que el primer programa vam comentar que només tenies pantalons de dos colors,
sí.
Jo crec que aquest 2018 és el teu any.
La família
crece.
No sé
per què.
Els pantalons tinc els suficients, el que passa és que tots són del mateix color, però...
Ja, clar. No, doncs molt bé, doncs vinga, la pana, que estàs en tendència.
Després també tenim el que es diu una miqueta portar-ho més a petita escala. Vale, què vol dir? Fer un total look amb el pantaló, per exemple, en negre, la samarreteta en negre, i donar-li un toc de color amb el cinturó.
Ah, de pana també, eh?
No, O sigui, el pantaló de pana en negre amb una samarreteta negra. O sigui, fem un monocromàtic que no sigui traje, sinó que sigui un conjunt de pantaló jersei o pantaló blusa. A mi m'agrada més amb jersei la pana, monocromàtic, i després puntualitzar-ho amb un complement, ja sigui el cinturó, una jaqueteta d'un altre teixit, vull dir que quedi més camuflada, que no es vegi tant.
Per tant, o sigui, jo em quedo amb aquesta lliçó que si ens volem atrevir amb la pana, combinem-ho amb teixits més lleugers, o sigui, per tant, no ens posem, si us plau, uns pantalons de pana amb un jersei de punt, gruixut.
Sí,
No.
Eh? No, perquè d'allí el Pare Noel ja un passa.
Per això, no.
Jo trobo que aquests són els bàsics per poder tirar endavant amb la tendència per aquest 2018, que crec que és molt interessant.
No, i a més és una tendència d'aquestes que ens hem de posar ara ja, perquè la pana sí que és un teixit molt d'hivern, no? O sigui, que després ja li passa ràpid l'època.
I tant,
vull dir...
A la pana.
Superbé.
Doncs escolta, jo, mira, qui em guanya, Ricard? Jo no tinc res de pana a l'armari.
Mira.
No, ja està, perquè això havia de passar.
Home, jo abans ho he dit, dic, aquest 2018 és l'any del Ricard.
Sí,
jo
sí.
Tampoc no tinc res de pana a l'armari. Aquí el de tendència número 1 per aquest any és ella.
Veus?
Doncs escolta, ja està. És que ara hi ha tots homes de Lleida que quan us aneu a buscar el Ricard per agafar...
Això va ser culpa dels mitjonets d'emoticonos.
No, però veus, ni l'amic invisible ni el tio de Nadal saben els meus gustos de moment.
No t'han encertat?
Que sí.
Ah!
Llisos i negres.
Mira. Bueno, mira, sort que amb la pana has guanyat punts, eh? Comencem l'any en pau, eh, Ricard?
Molt bé.
Aleida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I esperem d'aquí una setmaneta amb més coses, a veure què ens porta aquest any, de tendències.
Bueno, aquest any ve molt carregada, així.
Ai,
que...
Ai, Déu meu.
A tope.
Gràcies, Aleida.
Gràcies, Aleida.
Un petó a tots.
Servi, taller autoritzat d'Ebobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Servi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
¿Plan de chicas? Te proponemos uno. Vamos de rebajas. Quedas con tus mejores amigas. Os pone al día una experta en trucos de maquillaje. Después un selfie en el probador con los abrigos que tienen un descuento genial. Y termináis compartiendo un pastel de limón. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. ¿Vamos?
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
Autocamión.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem ja directes cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics, que diuen que quan ja estàs acostumat a fer una cosa i fa molt temps que no la fas, és com anar en bicicleta, que no s'oblida mai. Doncs mira, jo, que sempre m'he caracteritzat per tenir un problema greu en recordar noms, hi ha hagut de preguntar un nom, perquè vegueu, total fa 5 setmanes que no tenim la nostra tertúlia dels polítics, però vaja. Anem a parlar de política fins a les 2, com sempre ben acompanyats amb la Dolors López del Partit Popular. Dolors, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
José Luis Osorio, de Ciutadans. José Luis, bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu? Feliç any.
Igualment. Guillermo Herbera, del PSC. Guillermo, bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma Casal, de la Crida CUP. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Paco Cerdà, del PDeCAT Unió, a l'Ajuntament de Lleida. Paco, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon any i bona neu.
Igualment. Escolta, per cert, el Paco, que a més feia molt més temps que no venies, tu el novembre vas faltar molt ja.
Per culpa teva.
Culpa meva. Escolta, no, per cert...
Tu vas vetar les tertúlies a partir d'un dia, no?
Jo et vaig vetar a partir d'un dia...
A tots.
Ah, sí? Us vaig vetar a partir de la campanya electoral.
Ah, sí, el pont de la
Puríssima. Bueno, campanya electoral. A la campanya electoral no fem, en aquesta casa, no fem tertúlies de polítics.
Ja està.
Sí, fa més d'un mes, no?
Però tu ja feia dies que no venies, llavors.
Sí,
que...
vaig fer una peregrinació, és veritat.
Ja deia jo. Com han anat les festes? Parlo a nivell personal, no polític. Com han anat les festes?
Bastant bé. Oportunitat per descansar, per desconnectar, per llegir, per estar amb la família, res de nou i res de diferent
resposta
del que
de manual, la resta. Resposta de manual,
sí. No, no, resposta de manual, però que a més coincideix,
Però és certa.
Sí, sí, jo també.
Certa,
jo
certa,
també,
certa,
jo,
certa totalment.
Sí.
Mm-hmm. Sí, no, són dies que, bueno, que sempre van bé, no?, perquè desconnectes. A vegades més que descansar, que a vegades tant no descanses, però, bueno, sí que desconnectes i, bueno, i són dies diferents i, bueno, i per aquells que som creients, pues bueno, d'alguna manera se viu, bueno, pues totes aquestes festes, no, d'una manera especial, però sobretot, jo dic, és desconnectar, sobretot al final el que te va bé és perquè desconnectes. Mm-hmm.
I connectar-te amb aquelles coses que oblides de fer en condicions normals.
Que tens ganes, que tens ganes de fer.
Perquè no trobes un moment, per exemple, per agafar la bicicleta o per fer una volta per la muntanya, depenent de quin lloc de la muntanya triguis, no?
Ara que dius muntanya, algú ha marxat a la neu a esquiar, algú és esquiador?
Jo, aquí el senyor Paco,
Guillermo. El Guillermo.
Sí,
els dos.
Sí,
és que hem canviat
de vall. Jo vaig a la Vall d'Ebo.
Jo vaig a la Vall d'Aran.
Molt bé. De neu, per cert, home, al principi de Nadal potser anaven justets, però ara n'hi ha tot arreu, eh?
Jo crec que la Vall d'Aran ha tingut, perquè les nevades havien vingut de nord, ha tingut des de Ibuí, que jo m'alegro molt, perquè a més
sí, ara sí,
realment està fent molt bé les coses, ara hi ha tot arreu.
Setmana passada una mica dura.
No, a més, si ho mirem des del punt de vista de l'economia d'un sector i d'una zona, doncs que a l'estació de Boitaull tinguin neu, jo crec que és bo.
Sí, ajuda.
Hi ha tot arreu,
A tot arreu, vaja.
No
però
de que
però
ho
dic perquè normalment és la que pateix més pel tema de vent. I per com està encarada. No em preguntis, això m'ho diu sempre el meteoròleg.
Sí, però sempre... Bueno, diuen que quan neva la Vall d'Aran no neva la Vall de Boí i viceversa, no?
Sí.
Però a Vall de Boí jo crec que un punt d'inflexió va ser quan van declarar tot el romànic que tenen aquella zona patrimoni de la humanitat. Allò va ser la pera, perquè jo els dies que passo a la muntanya sempre hi ha algun autocar de l'estranger, sempre hi ha gent de fora i jo crec que va ser una cosa que va ajudar molt a aquella vall, no? Posar en valor el patrimoni cultural i que li reconeguessin des d'àmbits internacionals.
Núria Marín, d'Esquerra, que acaba d'arribar. Núria, què tal? Bon dia.
Bon dia. Perdoneu el retard, eh?
Res, només hem preguntat a veure com vas passar les festes.
Cuinant, quasi bé.
Però això és que vas tenir gent a casa.
Sí, però m'agrada, eh? No és una cosa, a mi m'agrada cuinar. Per tant, sí.
Molt bé.
Sempre he dit que és un acte d'amor, no? Això d'alimentar els altres i, bueno, i poder cuinar pels altres, oferir... Sí, m'agrada.
I a més que motiva molt més que cuinar per un sol, també.
Sí, no? Sí, sí. No. I, bueno, i després quan t'ho agraeixen... Mm. I,
bueno, però veus, Núria, jo deia, desconnectar més que descansar, no? Segurament això tu pots subscriure.
Sí.
Estem parlant de la muntanya, de la neu. Hi ha una vessant... potser no tan agradable de quan neve a la muntanya i de quan neve de manera seguida, que és el manteniment de la xarxa viària. A més a Lleida, la veritat és que no podem dir, almenys a la zona de la muntanya, que ens vingui de nou que nevi.
Sí.
Però
sí.
Quan cau una relativa bona nevada, comencem a tenir problemes.
Aquestos sí que desconnecten. Els que es van quedar a l'AP6, aquestos sí que desconnecten pel Nadal. Se van quedar desconnectats d'on anaven durant tota la nit, no? Però que aquí sí que hem badat una mica.
Sí, no? Però em refereixo que en ple segle XXI, perquè ara ja no estem allò del 2000, el 2002, el 2000... No, estem en ple segle XXI. No poder predir a l'entrada d'una autopista que al cap de 40, 50 o 200 quilòmetres està tancada perquè està nevant o saber que nevarà imminentment avui en dia, jo crec que hi ha algun error per aquí.
És que és un cúmul d'errors. A veure, sempre és més recurrent i, òbviament, l'administració ha d'assumir la seva responsabilitat, però no només és l'administració la que ha estat mancada de previsió, sinó també aquells usuaris que no van ben equipats han d'assumir la seva minsa, però també part de responsabilitat. I el que sobta molt és que en l'era de la informació, on ens movem a cop de tuit i on disposem de la informació més rellevant al moment, aquestes coses continuïn passant. És obvi que el que ha passat als voltants de Madrid, a l'AP6, ha sigut un autèntic despropòsit, i més tenint en compte que una autopista ha d'oferir tots els serveis a l'usuari, però veure sense anar més lluny, què va passar el 2014 amb la nevada que va caure aquí i que ens va agafar també així, no? De sorpresa, o per exemple el túnel del Bruc, que quanta estona va quedar aturat i bloquejat,
correcte,
no?
Correcte.
És a dir, que és un cúmul de errades que encara no hem acabat de passar el fil a l'agulla.
Quan passa sempre diem, sí. Bueno, la propera no tornarà a passar. El port de la Bonaigua s'ha hagut de tancar, cadenes un munt de...
El túnel del Cadí també van tenir problemes.
Etcètera, per tant, això
segueix passant. Bueno, lo del port de la Bonaigua, la veritat és que, bueno, se parla des de fa moltíssims anys, no?, de fer un túnel.
Sí, bueno, això del túnel,
jo... El problema és que és una infraestructura que val molts diners, però, claro, que els temps que estem, que per una nevada quedi incomunicada la Vall d'Aran amb els Pallars, pues la veritat és que és un atras, no? I respecte a lo de l'AP6, és cert, no? És lamentable que moltes famílies, moltes persones es trobessin en una situació d'estar inclús 17 hores allí parats, no? Però també és cert que davant les inclemències o fenòmens meteorològics, que a vegades és difícil de preveure, no? I encara que es puguin preveure, no sempre es pot pal·liar, no sempre es pot pal·liar l'efecte amb la celeritat que es deuria, no? A més, bueno, estem parlant d'una autopista en la que hi ha una concessionària, efectivament, i la concessionària, per tant, segons els protocols existents per el contracte que hi ha, no, és responsable de que la gent, més quan paguen, no, circulin en les condicions desitjables, no? Però, clar, aquí es va ajuntar, per un costat, el fenomen meteorològic, que no és la primera vegada que passa, no? Perquè normalment, quan hi ha pues, una nevada forta, important, o qualsevol altre fenomen, pues, passen coses d'aquestes, però, claro, també es va ajuntant que era un dia de tornada de moltes famílies i que, per tant, la circulació era molt més
bueno,
densa
que
un dia habitual.
Jo crec que això
habitual.
És el que ho va carregar
no,
tot.
Jo no sé, jo no sé per què no tanquen.
Però és una mica
no sé per què no tanquen l'autopista. Sí,
és el que tenia que fer.
Que, a veure, que nevarà, no. se sabrà.
Clar.
Pues, escolta, tanques l'autopista i només circula maquinària pesant per
no,
apartar la neu.
O qui porta cadenes.
No passa res.
I al cap,
qui va preparar.
A part, ho trobo tremendament fàcil, perquè només s'hi pot accedir per un lloc a l'autopista.
Sí, però
una carretera
comarcal.
Una carretera secundària. Però és que t'arriben ja un munt
de... Però la gent havia de tornar a treballar, eh? Sí, home, o sigui, bueno, si no pot anar per autopista, ja has de donar l'alternativa que pugui arribar.
El que fer és fer cadenes i anar preparat. El problema de l'usuari no és aquest, el problema és de que tu no accedeixes. Ves-te a la Vall d'Aran un dia que nevi, que a Vilaller te trobaràs, o a Bono te trobaràs policia que et dirà, escolti'm, aquí no pot passar,
no pot
si
no passar
va preparat.
Sense cadenes.
Si no porta cadenes, un 4x4, una cosa preparada.
I el desgavell que es pot arribar a muntar per culpa d'un cotxe que comença a patinar i tota la resta que ve al darrere.
Gemma, que
no us arribeu a imaginar.
Que no l'escolta la veu encara. Dolors, Gemma, que m'havia demanat la paraula.
Bueno, jo dues coses. Una referent al tema de mobilitat, primer, i l'altra és un preàmbul que jo volia fer amb aquesta tertúlia, que el faig en segon lloc.
Tu demana, clar.
El primer, sobre el tema de les infraestructures, no és només la neu que cau en un moment puntual, en un dia de festa, un dia festiu, un dia que hi ha molta mobilitat, que és evident que ha d'estar preparat, coordinat, i que hi ha unes responsabilitats, perquè si saps que es mourà molta gent, també has de saber l'estat de les carreteres i on pots arribar i què és el que has d'assumir, què és el que has de fer, i en aquest cas no s'ha fet, i la culpa és doncs, d'una molt mala gestió. Però a banda d'això, també sempre pensem en els moviments de la gent en funció del turisme en uns períodes vacacionals concrets i no pensem mai o molt poc en la gent que viu al territori. Llavors una cosa, jo com a pallaresa ho he de defensar, una cosa és la gent que se'n va a esquiar a Puy o a Taüll o a la Vall d'Aran
o
al Pallars i que necessiten arribar a un hotel concret i a unes pistes d'hotel, unes pistes concretes o a peus d'hotel, i l'altra és la gent que hi viu, que necessiten un manteniment de les seves carreteres, que no és només la neu que cau, sinó és tot el gel que hi ha a l'hivern, que la canalla ha de poder anar a l'escola, que la gent ha de poder anar als serveis mèdics d'urgència o no d'urgència o que no necessiten, i han de poder anar a treballar. Llavors, mantenir el territori vol dir uns serveis de qualitat i també vol dir una mobilitat de qualitat. I això doncs, no ho fa ni l'Estat espanyol ni ho ha fet la Generalitat durant molts anys, no? Que només mire doncs, aquell benefici puntual a través del turisme i no el benefici que és mantenir el territori ocupat, viu, no?, i que la gent pugui tenir serveis. Ja dit això, vaja, el tema del preàmbul doncs, que nosaltres volíem dir, i és sobre com han anat les vacances. Doncs han anat bé, a cadascú a la seva manera, però creiem que els Reis havien d'haver portat carbó a la COPE.
Ui, ui.
Sí, 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 pels comentaris del col·laborador de l'Herrera, el Lluís del Val, no?, que va fer uns insults contra el col·lectiu LGTBI, doncs que, diguem, és un delicte d'odi, que nosaltres ens volem sumar a l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que ha denunciat a Lluís del Val i a la COPE, doncs, pels seus comentaris homòfobs, per aquests delictes d'odi, que nosaltres no podem entendre a qui li fa por l'homosexualitat més que a totes aquelles persones reaccionàries i acomplexades amb traumes d'adoctrinaments infantils que l'únic que fan és generar odi contra tot allò que surt d'aquesta heteronormalitat imposada però que no és real, i que ens dol una mica que la cadena COPE no es disculpi davant del col·lectiu LGTBI, i que creiem que la conferència episcopal el primer que hauria de fer és expulsar el senyor Lluís del Val de la pròpia cadena. Dit això, que era el nostre preàmbul, doncs queda
ja,
dit.
Ja veus que sempre diem que COPE a Lleida és plural i cap problema, vull dir, jo ho accepto i evidentment ho farem arribar i a veure com es mou. A Lleida espero que no tingueu cap queixa.
No, ni una.
De la zona
de
Lleida.
Ni una. No, no, i aquesta és un col·laborador puntual del senyor Herrera, però evidentment la cadena en té una responsabilitat.
Perfecte.
Home, a Lleida si hi hagués cafè, millor, però tot bé. Però la resta bé.
Em va bé, fa molts anys em va bé, però s'excitaven massa.
Abans de dinar...
Era un problema. Escolta, abans de que us tregui un tema, deixeu-me fer una història, mira. Sí, clar, això va d'esports, perquè avui ja sabeu que hi ha el partit de tornada al Wanda Metropolitano de l'Atlético de Madrid, Lleida Esportiu. No sé si és un tema que a la Núria Marín, a la Gemma Casal i a la Dolors López els interessa.
No sé, aquí tenim una futbolera.
Jo vaig gairebé cada diumenge a veure Lleida.
Ah, caram, caram, molt bé. Doncs escolta, avui tenim el partit de tornada, que el podeu seguir a través de les aplicacions de COPE, aplicacions mòbils, i també a través de la web, a cope.es, a partir de 8:15. 0-4 el d'anada. No sé com ho veieu, això.
Les apostes estan 20 a 1, no?
Estan 20 euros.
20 contra 1 que es classifica el Lleida. Si tu apostes un euro a que guanya el Lleida,
encara, mira, perdó, encara ho trobo baix, però...
Jo voldria fer una prèvia.
Ho dic difícil.
Perquè aquest 0-4, tots els que estàvem allà, ens va semblar com a bastant injust, no?
Per cert, qui estava al camp d'aquí?
Sí, estava jo, també.
Sí, ho vam comentar. Que
va ser injust.
Jo també hi era.
Que la primera part van jugar molt bé, i que tant de bots i tots els partits de Lliga juguessin així, doncs aniríem molt bé la qualificació.
És que ben bé el marcador a 0 el van mantenir fins a la primera mitja hora de joc, una mica més.
Sí, 30, sí, el 33.
I el joc està equilibrat, però...
Bueno, hi va haver alguna ajudeta, bueno, aquelles coses que passen.
Hi van anar els meus fills amb la samarreta d'Atlètic, perquè els dos tenen 9 anys i són de l'Atlètic.
Ah, mira.
No sé per què, misteris de la vida, perquè a casa no tenen ningú de l'Atlètic, però...
Van compensar amb el Badalona, tot sigui dit, de que feia moltes jornades que no guanyàvem a casa.
Home, és que la competició de Lleida és la segona B, si és que pretenen anar a algun lloc, no pas la Copa, que la Copa, aviam, el dia de la Real es va sonar la flauta, però...
Bueno,
es caix, i ja va bé, avui ha sortit, hi haurà prop de 400 sense aficionats al Wanda de Lleida, que han sortit amb autocar i amb cotxes particulars. Bueno, no ho trobo malament.
Ara, una pregunta, Ricard. Va dir que se van vendre 12.000 entrades, que són els seients que té el camp d'esport.
Bueno, el camp en té unes 13.000. 13.000 té de seients.
Ah, vale, és que no, van llegir el diari que s'han venut totes les entrades, 12... perquè hi havia...
Sí, hi havia 12.500 persones aproximadament.
Això quina explicació...
No sé quina explicació té.
Perquè és el soci que no ha anat, que tenia el seient...
No, perquè el soci va anar a reservar.
També hi ha overbooking amb això del futbol, com va...
Sí, però té raó el Guillermo, que sempre que es diu que està ple,
doncs hi havia una part de la graderia que estava buida,
i
cert.
Fins a 500 persones es pots acabar col·locant.
En teoria hi ha gent que havia comprat l'entrada, no?
Encara bueno, també hi ha les reventes i aquestes històries.
Jo volia fer una...
No, però digue'm el resultat, Núria.
Com a resultat?
Com quedaran avui?
Home, jo... un 4-2, que és el resultat que m'hagués agradat aquí.
4-2?
Sí, pot ser,
4-2 avui.
No, allà, home...
El global.
Parles d'avui.
No, jo dic...
Jo crec que pel menys 3-1.
3-1?
Jo crec que sí, 3-1.
Bueno, 3-1 pot ser.
4-2.
Avui.
No, parlem del global, del global no.
Doncs com que jugar al camp de l'Atlético de Madrid és un regal pels jugadors del Lleida, i espero que vinguin amb la intenció de disfrutar, i van alliberats de pressió, doncs vinga, somiem. 1-5.
Sabeu que l'any 51...
Aquestes electorals, no?
Amb un 2-2 estaria bé, eh? Jo 2-2.
Sabeu que l'any 51 va ser el primer cop que es van enfrontar en partit oficial l'Atlético de Madrid i el Lleida, quan va estar primera,
Exacte.
I quan jugava van jugar Jiménez a Madrid, van jugar a l'antic Metropolitano.
I com no, van quedar?
Vicente Calderón va perdre el Lleida.
Va perdre
7-1.
Jo no hi plego res de futbol, ni m'interessa, ho he de dir. Nosaltres a la crida ja tenim el cupo del Pau Juvillà, que és un forofo de Lleida, i que fa doncs el seu, però desitjar-li els millors encerts al Lleida, i si hi ha de fer una porra, doncs mira, que guanyi el Lleida 2-3, jo què sé.
I efectes de meroteca en un partit...
Però que m'interessa zero, ja us ho dic.
Sí que voldria dir una cosa,
Mira, amb això...
Això és un tema que només hauria de durar 30 segons.
La CUP i la representant del PP
coincidim.
Ara, jo sí. Si jo no sóc futbolera, però m'agrada sempre el que diu, si juga el Lleida amb qui sigui, que guanyi el Lleida. Clar. Si juga un partit espanyol amb qui sigui, que guanyi el partit espanyol. Vull dir, a partir d'aquí hi ha més igual.
Ah, no l'espanyol, un partit d'Espanya.
No, jo no sóc de l'espanyol, no sóc de cap, no sóc de cap.
No voldria posar... No voldria posar aigua al vi, però no, va haver algun incident bastant desagradable.
Va haver un incident,
sí. I per tots aquests... Bueno, jo més que un incident...
Va haver un incident...
Sí, algú van fer fora.
Va haver càntics, es van insultar, i després dos seguidors de l'Atlètic de Madrid van arrencar una cadira i la van tirar al cap dels seguidors del Lleida.
Però
els van identificar, els van traure. Vull dir,
això és una de les coses de les quals no m'agrada aquest esport.
Per a qui anava jo? És a dir, tota aquella gent... De l'estat espanyol que diu que no s'ha de polititzar futbol i que els únics que ho fem som nosaltres perquè ajuntem política i futbol, doncs quan l'afició ja sortia, o sigui, quan se va acabar el partit i l'afició ja sortia, hi va haver uns quants seguidors de l'Atlètic de Madrid que es van posar per damunt de la tanca perquè ells estaven esperant-se i van cridar catalanes, Franco ha resucitado i esto es España, i no va passar res.
De totes maneres, Núria, això ho desaprovo totalment, perquè
són totes maneres
que el bord no es fa de barrejar.
Però puc acabar? Sí, individuals.
Però saps què passa? Li donem altaveu a una minoria molt minoritària.
No, sí, però resulta... Però escolteu-me, resulta que hi ha gent que ha hagut de pagar multes, que està encausada per actituds similars, que jo diria, no igual, i no estic parlant de gent d'Esquerra...
Parles de la pitada a l'himne nacional,
No. Molt més suau. Ah. Molt més suau la pitada a l'himne nacional. Molt més suau. I, en canvi, han de pagar una multa. I aquests senyors se'n surten de rosites. Aquests i altres, És a dir, aquí hi ha una doble vara de medir, i després resulta que no, que l'estat espanyol és molt democràtic i que és, la justícia és justa i que tot el món del govern.
José Luis Osorio, pues no. Per tancar el tema.
A veure, tolerància zero amb la violència als recintes esportius. I a veure, jo no entraré ara a fer distincions ni a ficar l'estat espanyol o fer lectures polítiques interessades. La violència verbal, física, sigui del color que sigui, tota és condemnable. I sense fer lectures esbiaixades.
Doncs ja ho sabeu, avui
xiular,
a partir de les...
Xiular no és violent.
A partir de 7:45, el Lleida juga al Wanda Metropolitano. Podeu seguir a través de les aplicacions mòbils de COPE i a també de la web cope.es. Hem d'aixecar aquest resultat d'anada, aquest 0-4, de manera injusta, però que és el que va bé al camp d'esports. Que ens ha quedat. Sí. Va, que anem directe cap a les dues. Us volia treure un tema que no ens quedarà temps, però vaja. Per tant, ara sí que us dic de coses, d'intervencions molt breus. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat demana a la Paeria de Lleida un procediment sancionador per no facilitar informació econòmica sobre el servei de l'aigua. Aquest organisme ha sol·licitat que s'incoï aquest procediment al responsable municipal que no va facilitar la documentació que havia reclamat el Comú de Lleida. Per la seva part, també, he vist unes declaracions d'Esquerra Republicana en la que deia que, tranquils, que nosaltres
fa
dies que també ho demanem, això.
Volia
parlar del tema transparència, bàsicament. Ja ho sé que és un tema llarg, que ens queden 8 minuts, per tant, molt breu, però... Aviam, que s'arribi en aquest extrem amb un ajuntament, és que l'ajuntament no estava fent bé les coses, és que els que demanen coses que no han de demanar, o com estem? Guillermo Orbera.
Bueno, es que lo que pasa, y a nivell d'usuari, ho explico de ciutadà, jo a mi el comú tinc el cuento del lobo, perquè com que tot li arxiven, cada cop tot és dolent, no li donem res, no li donem res, ara no sé si realment té raó o és una més d'aquests tres anys de que diu una cosa i després no és. I tant, no sé quantes coses li han arxivat ja al jutjat, etcètera, etcètera. No? Jo, sincerament, confiaré en el que diuen els meus companys perquè no conec el detall del procediment, però m'estranyaria molt, m'estranyaria moltíssim, perquè conec la dinàmica de l'Ajuntament, de que alguna persona, i més un tècnic, i més un responsable, se abarrotés alguna cosa que no hagués donat a l'anterioritat o que no l'hagués donat. De vegades sí que coste de donar coses que ja...
Coste.
Sí, coste, però...
I hem hagut d'anar al gaire,
sí,
eh?
Sí,
més d'una i dues vegades
segur,
nosaltres, eh?
I ho heu de dir. Si es trobeu una vegada, ho heu de dir, ho heu d'amplificar.
Recordeu que tenim poc temps, eh? Fem un
però,
breu.
Però me costaria de creure que això acabi, com diu el comú.
Girem cap a l'esquerra, Gemma Casal.
Bueno, jo no és la primera vegada que l'Ajuntament no facilita informació i, en tot cas, mai és culpa dels tècnics, és culpa d'aquell responsable polític que decideix si una informació es fa arribar o no es fa arribar. Jo també estic en contra de saturar els tècnics demanant informació. El que passa és que potser no, l'Ajuntament no ha sigut suficientment transparent ni té penjat tota la informació que hauria de tindre penjada a la seva web, doncs que hi ha molta informació que no caldria demanar perquè hauria de ser pública ja, no? I per tant, doncs, moltes vegades dir que, oh, que els tècnics estan saturats de feina, doncs comencem la casa pels fonaments i no per la teulada i fem l'Ajuntament transparent. S'ha donat en més d'una ocasió a la GAIP, jo crec que hi ha acabat anant tothom, perquè l'Ajuntament no facilita la informació.
Paco Cerdà.
A veure, aquí, per lo que jo entenc, el que demana és la comissió de garantia, molt ràpidament, si ho demana la comissió de garantia, algo és, aquí no ho demana el comú, ho demana la comissió de garantia, el que demana que sancioni no és el comú, és la comissió de garantia, veiem que hi ha, però algo deu haver perquè ho demani directament l'organisme, no?
Jo no sé lo que ha demanat el comú, però sí que és cert que
la comissió de garantia en aquest cas, no el comú.
Bueno, el comú. És un tema que Esquerra fa molt temps que hi anem a darrere i la gent del comú suposo que ho sap. Vull dir que és un tema que nosaltres fa molt temps que anem a darrere.
Bueno, havia demanat un tema de documentació,
sí,
de per què l'aigua ha pujat tant.
Bueno, el tema de l'aigua. I la concessió, i etcètera, i coses que pengen. Sí que és cert que de primeres no donen. De primeres tu demanes la informació i segons quina no donen. I una mica el que deia la Gemma, hi ha una informació que ja hauria d'estar penjada. A mi no em serveix que l'equip de govern digui que tenim una avaluació d'excel·lència, una transparència, quan després resulta que hi ha informació que has d'anar al GAIP i el GAIP ha de insistir. Bueno, pues, si és un tema de personal, fem-nos un mirar, no? Potser contractem més gent,
expliquem què és el
potser la gent que la tenim mal distribuïda,
el GAIP, garantia d'accés a la informació pública,
l'oficina de garantia,
de manera breu, sisplau, Dolors López.
Sí, no, a veure, si el GAIP ha demanat una informació, ha dit que aquesta informació no la tenien, segurament tindrà els suficients elements de judici per fer aquesta afirmació, no? En tot cas, dir que els grups tenim tot el dret a rebre aquella informació que requerim i que hem de tenir i que l'Ajuntament té l'obligació de donar aquesta informació. Per això hi ha, pues, organismes com el GAIP, no? per vetllar per aquesta transparència. Ara bé, dit això, també cal dir que la llei de transparència és relativament recent, que la seva implementació i la seva adaptació en les diferents administracions i institucions requereix un temps, i que el que deia la Gemma, que totalment d'acord, no? Que s'ha d'anar penjant i han d'estar totes les coses a la pàgina web, però que això requereix un treball anterior, tècnic, per implementar tot això, no? I que segurament dintre d'uns anys ens riurem, no?, de que això no estigués penjat, però les coses, tot té un procés d'adaptació, i jo crec que amb la llei de transparència estem dintre d'aquest procés d'adaptació.
José Luis Osorio.
A veure, és un procediment molt complex. És veritat que els funcionaris de la casa van saturats de feina, i quan demanem alguna dada hem de també tenir una mica d'empatia o paciència, perquè potser són dades sensibles que han de passar per filtres i que potser en aquell moment precisament que demanem no la tenen disponible.
Però
en qualsevol cas, en qualsevol cas, el que serà interessant aquí és saber, desconec el detall, no? La versió de la GAIP, no? Per...
Jo només volia dir que que els regidors tenen dret a tota la informació, no ha de passar per filtres, és que hi tenen dret, i l'Ajuntament té l'obligació de donar aquesta informació, no hi ha d'haver filtres previs.
No, però una altra cosa és que s'hagi de protecció de dades, clar.
Mira, la dinàmica,
No va ben bé.
Quant a la informació, hi ha una dinàmica que es va repetint i ens hi trobem tots els regidors, hi ha moltes vegades que hi ha informació que la rebem pels mitjans de comunicació i no a la comissió pertinent. Començant per aquí ja, i dic que és una dinàmica que jo entenc que hauria de canviar. És a dir, el que no pot ser és que tu te n'enteris, per exemple, no?, que es canviarà la ubicació de l'alberg i que ara no es comprarà el Parecoll, sinó que es comprarà una altra cosa i te n'enteris per la premsa.
Ja, no és la primera vegada que passa.
I fa quatre dies han fet comissió. Vull dir, home, és una manera de fer que no és el nostre model, si més no.
Molt bé, doncs hem tret aquest tema, ja veieu que he complert el que vam dir, no traiem temes de fora de Lleida, tot i que hem parlat de la neu i històries, però bueno, és a la província de Lleida.
És el primer...
Anem directes cap a les dues.
Crec que és el segon programa en 5 anys que parlo del procés aquí.
Sí, sí. Home, amb 5 anys no, amb 5 anys no. Vam fer com un pacte, de fet.
Futbol, no, alguna vegada sí. Més hem tingut només temes locals.
Dolors López, Gemma Casal, Guillermo Herbera, Paco Cerdà, José Luis Osorio, Núria Marín, gràcies per estar amb nosaltres, bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu. Doncs apa, que arribem a les 2 de la tarda. Nosaltres ho deixarem aquí. Gràcies, com sempre, per haver gaudit d'aquests minuts de ràdio amb nosaltres. I tornem demà puntuals, com sempre, 12:20, Herrera en Cope a Lleida.